He pensat molt aquesta intervenció perquè fa temps que li dono voltes a moltes coses de les que ara parlarem. I ja deia el Julià que m'havia fet una composició de lloc d'una intervenció pensada des de la preocupació d'un sociòleg que intenta situar tot el procés en el que està la universitat en el moment actual i el procés de Bolonya en especial en el marc que li toca institucional, internacional, i en el context dels temes que el doctor que m'ha precedit ha comentat. Jo volia parlar de cinc coses i espero no allargar-me perquè això és un discurs que l'he construït durant aquest pont tan llarg que hem tingut i per tant m'he tancat amb llibres i ja en la reflexió a casa meva, i a diferència de la ponència anterior jo he volgut anar més enllà de l'experiència vital i del dia a dia o bé de l'anècdota i m'he anat a la categoria. I l'inconvenient, suposo que per vosaltres, és que clar, està en la categoria durant 4 dies o 5 sencers, sense res més que fer que pensar i llegir i escriure, pues, té l'inconvenient del discurs que potser que faré ara. Jo vull parlar, primer, de la universitat com a institució mundial, per tenir un marc de referència, i voldria detectar algunes antinòmies i preguntar-me a continuació de quin futur volem per la universitat. Com parlava d'estudiants de filosofia, he triat la paraula antinòmies expressament, vaig estar a casa amb un diccionari buscant sinònims, a veure què triava, i al final me vaig decantar per pensar, els estudiants de filosofia m'entendran, perquè els que tots ho haureu fet, com jo, quan feia filosofia a tercer curs, quan vaig llegir la crítica de la raó pura i la crítica de la raó pràctica i la crítica de l'estètica, pues, treballava amb antinòmies. I per tant, jo he agafat el concepte d'antinòmies en el sentit kantià de l'expressió. És a dir, com la formulació de posicions aparentment antagòniques que cal articular o que cal decantar-se per una de les dues. I en aquest sentit parlaré de 4 antinòmies en la primera part. I al final tornaré sobre 2 més. La segona qüestió, sobre el coneixement científic, la naturalesa del coneixement científic, perquè a mi em preocupa, com el ponent anterior, tot això del mercat, i té que veure amb la manera de veure la ciència. I és una visió mundial de la ciència, i per tant estem davant d'un discurs global que o el tenim en compte o no entendrem la partida en la que estem jugant. Això és com una partida de pòquer en el qual algun dels jugadors ignora les regles de joc. I clar, perdrem la partida segur, perquè si no sabem com van les regles, pues, o ens equivoquem de cartes. Després, el segon punt, penseu, primer la universitat, tendències generals, el coneixement. Tercer punt, el mercat, i és evident que s'ha de parlar del mercat, del mercat. Quart punt, les màquines, perquè treballem amb ordinadors, les màquines. I quart punt, la Universitat de Catalunya. Després de tot això, què passa amb la nostra universitat ara i aquí? Després, per començar a introduir-me, jo afegia 4 o 5 llibres que m'ha semblat de referència obligada en aquest tema, i era una bibliografia pensada pels estudiants que esteu aquí, no pels professionals o la gent que ja està de professor. Segurament hauria d'afegir més coses, però jo crec que aquests 4 o 5 llibres que se citen aquí són bàsics per al plantejament d'aquest tema. Si algun dia teniu temps, humor i ganes, doncs aneu a aquesta bibliografia i podreu entrar més a fons. I sense més, voldria, acabaré preguntant-me quina universitat per Catalunya avui i aquí, i demà, clar. I volia començar per fer una presentació, per trencar una mica amb el discurs que jo mateix m'he construït. A nivell d'investigació, jo treballo amb població gitana i la meva especialitat és la població oculta i població marginal. Aleshores, en quant a línies de recerca, jo en els darrers 15 anys he treballat sobre això. I voldria citar, i després tornaré amb una cita, també, Però voldria citar els meus amics gitanos, alguns d'ells. Ells parlen d'un futur present. I jo la meva intervenció l'he titulat així, un futur present. Quan a un gitano li pregunten com entén el temps, ell diu que el temps és sempre present. És una categoria total, el present. Perquè en el present està el passat de la memòria col·lectiva que tenen, que no l'escriuen, la viuen i la transmeten de pares a fills, i de nets, d'avis a nets, quasi millor. I el futur és el que ells seran capaços de fer avui. O sigui, el futur està en l'avui, i l'avui és fruit del passat. I per tant, pels gitanos, el temps és present. I la meva aportació és que la universitat del futur serà el que fem avui, el present. Això és el que ensenyen els gitanos amb els que jo treballo i que m'han ensenyat tantíssimes coses. I després, una altra cosa que també he après dels gitanos és a tenir una mirada diferent. Una mirada diferent. Hem de trencar la visió amb la que venim mirant la realitat i mirant la vida, perquè ens portarà una altra vegada a repetir els errors. Jo crec que és un problema d'enfoc, de visió, de mirada. Quan a un gitano, en el llenguatge, quan nosaltres fèiem investigació sobre les formes del treball dels gitanos, ens vam quedar parats. En romanó no hi ha el verb treballar. No existeix treballar. Però la sorpresa meva era, com pot ser que si se passen la vida treballant, perquè treballen més que els paios, com pot ser que no existeix la paraula treballar? No, ells diuen que ells fan coses per viure. Fan coses per viure. No treballen. I jo després d'això tiraré d'aquest fil, perquè jo crec que hem d'aprendre moltes coses. Una d'elles és que pels gitanos el que nosaltres diem el treball és una acció col·lectiva i personal, l'acció. L'acció és perquè és de subjectes, d'agents, i els agents participen plenament dotant de sentit i de significació allò que fan. I a mi m'interessa molt aquesta categoria, l'acció, més que no pas l'activisme. No es tracta de fer moltes coses, perquè fent moltes coses no ni es guanya la vida a ningú, però sí una acció digna d'un subjecte que busca mitjans de vida per sobreviure la seva família i que dona al treball el significat d'un instrument al servei de la vida, al servei de la família, perquè tenen una visió molt estructurada al voltant de la família. I amb això, jo diria, hem de mirar les coses d'una altra manera. I jo he intentat, i ara entro ja, he intentat mirar la universitat des d'un altre punt de vista i m'ha sortit una visió que intentaré resumir ara, que al meu entendre té dues característiques. Una primera és una visió molt complexa i em sap greu, però sóc incapaç de sintetitzar més la meva reflexió. I després, a part de ser complexa, una mica complicada, amb la percepció de, com s'ha dit abans, de que vivim la millor època de la universitat que hem tingut en el segle XX i des del principi del segle XX, i la insatisfacció manifesta que ens produeix la situació universitària que tenim i que vivim. I és una paradoxa, una de tantes, o una altra antinòmia. Bueno, dit això, la primera idea, la universitat té una situació a nivell mundial en la que podríem dir que s'està construint com una institució cada vegada més global. Els sistemes educatius superiors funcionen per a sostenir unes categories estàndards de persones i de coneixements i no per donar resposta a la varietat dels grups humans i de les necessitats de la societat. Això és una situació que jo crec que és general. A part d'això, jo diria també que la universitat a nivell global o a nivell mundial està també caracteritzada perquè hi ha un cert ordre que jo m'atreviria a qualificar d'un ordre cerimonial que no es pot oblidar i que cal tenir-lo en compte. Un ordre cerimonial que és un sistema de titulacions homogeni, o si no és homogeni, homologable, i aquí ja entrem en termes que defineixen coses i que són apuntant a idees distintes: homologació i uniformitat, certificacions, diplomes, procés de Bolònia, en definitiva, estructures noves universitàries que obeeixen a uns paràmetres de caràcter global. I jo diria que l'educació superior està dissenyada tenint més present patrons globals que les característiques immediates dels sistemes educatius nacionals o regionals. I això, aquí, a casa nostra, pues, jo entenc que ens planteja més d'un problema. Un dels problemes que planteja és com en l'isomorfisme dominant afirmem la diferència. Nosaltres volem ser una universitat d'aquest país, en aquest país, en un context determinat, i dinamitzar processos de la societat i del sistema productiu en el que vivim i implicar-nos en ells per a fer avançar el país i per fer avançar la qualitat de vida de la població. I això la universitat no pot renunciar. Aleshores, aquí hi ha una aparent contradicció. Tot ve marcat a nivell mundial i a nivell global, com diré després, amb uns sistemes estàndards que homogeneïtzen tot, la recerca, la docència, les estructures de la universitat, i alhora hem de tenir, i necessitem, una universitat àgil, flexible, que serveixi per fer avançar aquest país cap allà on vol la societat catalana avançar. Aquesta és una primera constatació, i ens planteja en una visió nova que hem de tenir. No podem renunciar a ser el que volem ser i no podem ignorar que estem en el món en el que estem. I per tant, la lucidesa és el primer exercici que ens toca fer, i la fidelitat a lo concret i al país, el segon. Després, jo crec que hi ha quatre antinòmies que, si més no, les formulo per suscitar la reflexió i el debat. Primer, la formulo dient institució versus organització. Jo, en sociologia de les organitzacions i sociologia del treball i de l'empresa, explico que la empresa, i la universitat també ho és, com a institució, són una institució perquè tenen unes finalitats determinades, són unes finalitats cada vegada amb objectius compartits i plurals, però tenen finalitats, i aquestes finalitats estan posades al servei de la població, al servei del bé general. D'alguna manera, la universitat com a institució desenvolupa les finalitats de fomentar el saber, la saviesa, la sofia, que, com diu el títol de la vostra associació, i alhora és una organització, i l'organització fa referència a qüestions organitzatives, fa referència a qüestions de producció, a instruments, i dirien hi ha una racionalitat substantiva, que és la primera, hi ha una racionalitat instrumental que és secundària, que és el segon. Aquí, aquesta antinòmia, jo crec que és molt important. La universitat és una institució cultural. Com a institució cultural està molt condicionada pel context internacional i pel context mundial, per la influència, com veurem després, de les agències que intervenen creant estàndards, i tendeixen a una estandardització de tot. I, curiosament, quan diem la institució fa referència al concepte de cultura, acaba en un procés molt marcat per una visió de la vida que podríem qualificar de neoliberal, segurament, pues acaba configurant estàndards. És una paradoxa. Institucions que acaben configurant estàndards i que provoquen no diferenciació, sinó uniformització. Clar, aquí tenim un problema que jo crec que no podem amagar-lo. Primer dilema. I jo el comentari que faria d'això és un terreny minat. Minat. Aquí, a la primera que vadis, t'estrelles. En el món de l'empresa, en el món... per exemple, perquè m'entenguin, quan en la Facultat d'Economia veus que determinats companys, quan expliquen la gestió de l'empresa, tot és instrumental. I no hi ha ni una sola paraula sobre la finalitat i la participació i la dinàmica col·lectiva de l'empresa, pues és preocupant. I a nivell concret s'expressa així en ensenyaments d'aquest tipus. Això està, se pega de patades amb una visió filosòfica. Els filòsofs no calleu en això normalment, si no és una excepció. Més aviat esteu en el primer nivell. I en tot cas, el problema aquí, en el cas dels estudiants de filosofia, o quan jo estudiava filosofia també, pues, era que ens faltava aquesta altra visió, però no és un problema dels ensenyaments de lletres ni d'humanitats. Aquest és un problema típic d'ensenyaments d'empresa, d'ensenyaments tècnics. Un segon dilema. La ciència com a voluntat de conèixer versus la capacitat demiúrgica de produir artefactes. Ja s'ha comentat en la conferència anterior. Jo crec que la ciència com a voluntat de conèixer és una concepció del coneixement científic com quelcom racional i raonable al servei de la societat per fomentar coneixement i per difondre aquest coneixement de forma que ajudi a la societat a desenvolupar-se. I per contra, l'altra part del dilema és que estem en un sistema instaurat en una situació en la que el sistema econòmic, sobretot, desenvolupa una capacitat demiúrgica de produir artefactes. I acabem sent esclaus dels artefactes que nosaltres mateixos produïm perquè ens ha faltat l'habilitat d'inclús reflexionar i de transmetre una bona reflexió sobre quin sentit tenen aquests artefactes, perquè ens serveixen i a quina finalitat obeeixen. Aleshores es dona la paradoxa de que tots parlem en la docència i en la recerca de la importància de les TICs i poca és la gent que se pregunta per quin sentit té usar les TICs, per què les volem, al servei de quina docència, perquè no és més que un instrument, la tecnologia és un instrument. Aquesta és una segona antinomia. Una tercera és la preocupació pel com en contra de la preocupació pel on i per què. I aquí també una altra categoria filosòfica, no? Els recursos i els fins, els mitjans i els fins, els recursos i els objectius. I jo diria que la tendència social dominant és accentuar la preocupació pel com fer les coses i oblidar cada vegada més el per què es fan i el a servei de qui es posen i cap on van. Jo crec que la universitat faria un flaco servicio a la societat si no reflexiona obertament sobre aquestes qüestions i no posem l'accent en el que és substancial i no en el que és secundari. I en aquesta línia de reflexió jo m'afegiria a la reflexió del conferenciant anterior, no? És important el coneixement per la saviesa i la transmissió de la saviesa i és secundari la transmissió de coneixements de l'ús d'artefactes i la producció d'artefactes. Però els artefactes són necessaris. I no deixem de dir els artefactes són necessaris perquè si no la ciència no avançaria com està avançant. Però no són la finalitat. I la finalitat és una altra. Després, l'orientació humanista i social versus una tecnocràcia orientada al mercat. Jo posava la visió humanista i social perquè al posar humanista jo pensava en la tradició més, jo diria, més genuïna que arranca del Renaixement. Una visió de la ciència, una visió de la tècnica, conjuminada amb una visió nova i renovada del paper de l'home i de la dona en la societat actual. I jo apuntava cap aquí. I no és el que domina, perquè el que està dominant és una dictadura del mercat que ni permet aflorar o surar la preocupació social que ha de tenir la universitat. Jo deia, hi ha un paral·lelisme molt clar entre el que en economia i en política se diu un model d'economia social de mercat, però no tenim paral·lelament un model universitari social. Aleshores, l'alternativa que està en crisi a més d'una democràcia o una economia social de mercat, ens estem menjant lo social i està quedant en una economia de mercat i així es va. Nosaltres anem del braç, crec jo, dels polítics i dels economistes que defensen un model d'economia social de mercat. Si mengem lo social ja estem fora de lloc. Jo crec que això va en paral·lel. I tots estem veient com retrocedeix i les amenaces que té l'estat de benestar, i les amenaces que té l'estat de benestar són les mateixes que té una visió social de la universitat, crec. I després jo em preguntava també quin futur volem per la universitat. I en quant al futur per la universitat, jo apuntava aquí tres o quatre idees, algunes frases, no?, que m'agradaria, si més no, citar ràpidament. Primer, una universitat que possibiliti la reflexió sobre el desenvolupament econòmic i el desenvolupament social. I que ho faci com un element civilitzador i no com un element purament tècnic. Una universitat que estigui disposada a crear entorns acadèmics forts i vivents. Forts ja ho són, no sé si tenen vida. I en tot cas jo diria, aquí el que s'ha de potenciar a totes són aquells nuclis, aquells grups que tenen acadèmics i que tenen estudiants, que tenen vida, que són creatius, que són innovadors i que reflexen la situació d'una universitat en futur. Quan veus determinats departaments que no tenen gent jove implicada, que no hi ha la continuïtat, no apareix enlloc, i que és la nostra generació, la que tenen la meva edat, la que està mantenint l'espelma encara, pues dius, bueno, aquí ens està fallant alguna cosa. I finalment, una altra idea, que era fomentar el coneixement explicat i comprès, i no solament aplicat. O sigui, inclús aquells que ens dediquem a branques del coneixement més aplicades, necessitem reflexionar, necessitem explicar i entendre o comprendre, en el sentit més noble del verb, allò que estem aplicant i que estem fent. És a dir, és un coneixement aplicat que comporta recerca, si més no de la realitat. I jo treia la conclusió de que això és evident, que al meu entendre va contracorrent, perquè vivim en un context que va perdent la idea i la importància de la reflexió i de la capacitat d'orientar-se normativament, perquè s'està perdent. No hi ha referents massa clars ideològics i ètics, estem en una societat feble en aquest sentit. Després, estem perdent la capacitat d'acció amb un creixement sense precedents. És a dir, tenim el risc de passar-nos la vida fent coses i no fent accions que responguin a finalitats i que tinguin sentit i dotades de significació, com deia al principi al parlar de la mirada del gitano sobre el treball. I al meu entendre, jo diria que aquí, per acabar, pues, jo crec que hem de cercar una manera de que la nostra visió de la universitat abarqui la complexitat, és una categoria fonamental. La nostra resposta no pot ser simple, perquè el món en el que vivim és molt complex. I després, cercar l'harmonia entre contraris. És una idea ja també molt clàssica que jo vaig estudiar quan estudiava filosofia. Però aquesta conciliació entre contraris, aquesta recerca d'una harmonia entre la vida acadèmica i el sistema productiu, i el sistema social i el sistema polític, és necessari. I aquesta visió, quan jo parlava abans del Renaixement, és perquè aspiro a que d'alguna manera jo no he renunciat mai a trobar una mica d'harmonia en la meva vida i en la vida dels que m'envolten. I aquesta harmonia s'ha de buscar, inclús des de posicionaments dialèctics, perquè no està renyida aquesta idea d'harmonia amb els posicionaments dialèctics. I només una referència molt concreta per abundar en una altra cosa que ja s'ha dit abans, però això me l'ha saltada, però no vull renunciar a dir una última cosa sobre aquest punt primer. Quan parlem de que vivim en un context molt, en què hi ha un isomorfisme molt fort en la societat i en la visió de la universitat, a mi m'agrada recordar diverses coses. Una, que hi ha agències internacionals que han marcat i que marquen la vida acadèmica de tot el món, de tot el món. Jo penso en l'OCDE, abans se citaven altres institucions, que també les tinc en el llistat, però afegiria a les que, dos o tres que tu has dit, jo afegiria aquestes, i ho dic per complementar i donar continuïtat al discurs. La preocupació tan gran pel tema de les certificacions ISO. He vist en algun departament que tenen acreditació ISO. I l'acreditació ISO, jo estava molt content de veure en la meva universitat, en determinats departaments que tenen la certificació ISO perquè tenen laboratoris. I tenen en el laboratori de la facultat el mateix certificat que tenen en les empreses que treballen en aquell sector. A mi això em sembla lúcid. I jo ho he apoyat i crec que s'ha de fer. Ara, tot en el món de la gestió de l'empresa, tot està estandarditzat. Hi ha ISOs per tot. I els gestors se passen la vida fent quadres, fent números. I la vida de les empreses no són els quadres ni els números. Hi ha moltes institucions que tenen moltes ISOs i funcionen d'una manera que no és exemplar. I d'alguna manera aquí tenim un altre problema. Un altre, aquesta sí que crec que s'ha dit abans, la UNESCO, la OCDE, la Fundació Nacional per la Ciència dels Estats Units, que marca tot molts estàndards de caràcter científic, el Fons Mundial, ja s'ha citat abans, el Banc Mundial. En definitiva, hi ha un fenomen que crea un sistema cerimonial generalitzat. I aquest sistema cerimonial generalitzat pot deixar sota l'alfombra pues, la vida real de les institucions. I això significaria que aquest món que diem que és global, pues, hauríem de dir, és global en una part, però és colonial en moltíssima més. I per tant, és una globalització colonial, per dir-lo d'alguna manera, perquè aquesta estandardització mundial té components de dependència d'aquests centres que engendren aquests estàndards i que acaben aplicant-se a la vida de les nostres escoles, perquè se mesura tot, i com tot se mesura, no entro en el debat, però sí obro un parèntesi. Cal pensar pues, en l'avaluació PISA del sistema educatiu. I la pregunta és, està molt bé, jo he vist i conec tot el procés, aquest procés d'avaluació, i està molt ben dissenyat, i ho veig a coses molt ben fetes. Ara, la cohesió social es mesura allà. Allà es mesura que el sistema funcioni amb equitat? Pues sincerament, jo crec que no. I per tant, si tot el que hem de dir de l'escola del país és el que diu el sistema, el model de PISA, pues estem fent un flaco servicio. Jo crec que s'ha de completar. No, jo no nego el problema, tenim un problema. Anem millorant, sembla ser, però tenim un problema. Ara, no és tot, I el més divertit és que lo social és el que queda exclòs. Clar, això preocupa. Quan parlo d'estandardització em refereixo a això. I quan parlo de sistema cerimonial generalitzat em refereixo precisament a aquestes coses. Jo entenc que això és un procés d'estandardització que porta les universitats a un sistema cada vegada més homogeni. Les universitats cada vegada s'assemblen més en tot el món. I alhora, cada vegada, també, a més, la realitat és així, les universitats són, alhora que cada vegada s'assemblen més, són més diferents. I perquè lo local no ha desaparegut, lo nacional no ha desaparegut, lo regional no ha desaparegut. I hem de tenir la intel·ligència de saber que juguem amb uns estàndards internacionals de caràcter per marcar i per pautar la docència i la investigació, i alhora hem de ser nosaltres mateixos per ser allò que vulguem ser. El segon punt és el del coneixement científic. Jo me repetiria ara, però per exemple, el primer punt, la primera idea seria estem davant d'un camp global, mundial, de la ciència. I citaria un especialista en el tema que deia, vivim en un món, és una autora anglesa, vivim en un món en el que a pesar d'una gran i aparent diversitat i conflicte cultural, flueix lliure i suaument la comunicació cientificada en totes i cada una de les dimensions de la vida pública. I concluïa, s'ha consolidat un camp global de la ciència. I la ciència és exactament aquesta, crec que és justa aquesta valoració. I sobre això del coneixement científic voldria afegir dos o tres idees més. Per una banda, jo sóc d'una generació que em van ensenyar a distingir entre l'anàlisi del coneixement que podríem dir teòric, disciplinar, pur, i el coneixement aplicat, orientat a problemes, interdisciplinar, heterogeni, híbrid, els qualificatius podríem utilitzar-los així. I som davant d'un sistema de coneixement a nivell internacional en què la producció del coneixement se dona en aquests dos nivells. Disciplinar, homogeni, dirigit per experts, motivat per l'oferta, jeràrquic, revisat entre iguals i basat en la universitat, sí, o bé un mode de coneixement aplicat, orientat a problemes, com he dit, un motivat per la demanda, emprenedor, integrat en xarxes. A mi aquesta divisió entre l'oferta i la demanda, amb dues formes de coneixement, me preocupa enormement. I només ho cito per dir, si això és una tendència, hauríem de buscar també l'harmonia entre aquest coneixement bàsic i el coneixement aplicat. I aquesta diferència entre el coneixement bàsic i el coneixement aplicat i aquesta necessitat d'harmonitzar-lo topa amb la tendència a la utilització del coneixement que produeix la universitat amb finalitats exclusivament aplicades. Perquè aquest és el principi amb el qual jo coincideixo amb el conferenciant anterior en què tenim un problema de relació del coneixement amb el mercat. Després, hauríem de dir que el coneixement científic com a institució exerceix un paper d'element de legitimació. Jo no m'entretindré aquí, perquè la ciència, un pensa que la ciència està començant a jugar el paper que històricament en altres èpoques havia jugat la religió. I no podem acceptar que la ciència legitimi interessos econòmics, interessos polítics o socials, etc. I això està així. És com en moltes coses que quan donen estadístiques per presentar com una veritat. Doncs no hi ha, a vegades, no sempre, però a vegades no hi ha pitjor falsedat que la que resulta de les estadístiques. No, no, ser estadísticament tenir un resultat no significa que allò sigui així. Significa simplement que una sèrie de persones, majoritàries o no, pensen així en un moment determinat, poden estar equivocats. I l'error pot ser de la majoria o de la minoria. Després hi ha un marc cultural subjacent, i és que en la nostra societat el tema de la ciència és un tema que marca la cultura de l'època en la que estem vivint. I per tant, a mi m'agrada remetre aquests temes a la universitat al concepte de cultura. I jo ja sé, al dir això, que se pot pensar, i a més és veritat perquè ho he consultat per fer aquesta afirmació, de que estic pensant en l'escrit d'Ortega y Gasset de l'any 30 sobre la funció de la universitat quan parlava de la cultura. Pues sí, no podem oblidar tota aquella reflexió, per molt que sigui d'Ortega, i Ortega en moltes coses se'l pugui o se l'hagi de discutir, però en altres potser tenia raó, hi ha un marc cultural subjacent en tot aquest debat sobre les funcions de la universitat. La universitat funciona com un model cultural general de coneixement i de poder. I això hem de ser també conscients. Després, ja ho he dit abans, que el coneixement científic està institucionalitzat en un sistema cerimonial general que s'expandeix ràpidament a través d'estàndards, de sistemes organitzatius globals, de racionalització organitzativa, de control homologat, etc. I aquí ISOs, PISAs, tot el que vulguin. I en el fons, pues un debat. Fins a quin punt hem de deixar que aquests models estandarditzats els acceptem acríticament. I jo no dic que els rebutgem, jo dic acceptar-los acríticament. Jo crec que això sí que no ho podem fer. I després, una altra qüestió que m'interessa especialment pel que fa a la docència universitària. I és, jo l'he titulat, sobre l'ús competent del coneixement. Perquè en la universitat i a partir del model de procés de Bolònia tenim un debat sobre el paper de les competències. I hi ha qui presenta l'enfoc de Bolònia sobre el tema de les competències com antagònic al saber. I jo crec que és un error gravíssim i pagarem les conseqüències. Perquè si no busquem l'harmonia entre un coneixement que tingui en compte tots els elements que ha de tenir-se en compte com a coneixement científic. I alhora que tingui en compte també que a l'estudiant i als universitaris se'ls hem de preparar per entrar en una societat que és com és, per saber fer determinades coses, però per saber fer-les bé i a més fer-les des de la perspectiva que dona una visió de la finalitat de les coses i una visió més substantiva, d'orientació més substantiva i no purament instrumental. Si el llistat de competències s'ha produït, crec jo, i és l'aplicació i l'ús del coneixement, però s'ha produït una confusió. Hi ha tres models. Un model conductista de competències. Han fet un llistat de competències i són 15, són 14, totes al currículum i allà va. Això és, ja dic, conductisme pur. Hi ha una visió més globalitzadora, més, diuen, el paradigma cognitivista, que subratlla els processos d'aprenentatge de l'alumnat. I aquí aquesta gent ha fet una aportació substantiva, però jo crec que en el moment actual estem en condicions de dir hauríem d'integrar elements diversos de les distintes teories i paradigmes amb els que hem vingut treballant en els darrers 20 anys per tal de fer un disseny de la docència i de la preparació dels estudiants que sigui alhora competent, que tinguin competència, no competències, no tant competències concretes com competència professional, per exemple, que desenvolupi la persona, que fomenti la tasca ben feta i que es faci amb sentit del context en els que es fan les coses. I tanco aquí aquesta reflexió perquè voldria dir més coses, però jo crec que quan parlem del mercat, quan parlem de la universitat, del procés de Bolònia i de tot això, aquests temes que són bàsics, aquest del coneixement, l'haurien de tenir clar. Crec que hi ha un repte sobre l'ús competent del coneixement i que la universitat s'ha d'aclarar amb aquest tema, perquè estem jugant amb tres models diferents i jo he vist plantejaments de plans docents que són, per una banda, tenen una concepció holística i per una altra banda, en la seva aplicació és conductivista. Això se pega de patades. Estem fent unes coses tan incoherents que a mi em preocupen. Per exemple, l'altre dia ho comentava en el meu departament, no? Com podem proposar per una assignatura de 6 mesos 8 o 9 competències, però és que ens tornarem ximples. Evaluar 9 competències, 8 competències, a quantes activitats per cada avaluació i què farà el professor? Viure només per corregir? I què farà l'alumnat? Tipar-se de tant exercici. I confonem l'avaluació continuada amb la contínua avaluació. Home, no, és que l'avaluació continuada és una altra cosa. L'altre dia li vaig dir a un company, mira, quan jo estava en la Universitat de Barcelona, teníem, i aquí hi ha alguns companys que ho han estat també, teníem exàmens parcials. Jo vaig examinar-me d'algunes assignatures en parcials. Doncs ara això li diuen l'avaluació continuada, per favor. No, és que no és avaluació continuada, això se'n diu exàmens parcials. L'avaluació continuada és una altra cosa, no la utilitzem, si més no, no cremem el llenguatge, utilitzem-lo amb propietat. Diguem, exàmens, doncs exàmens, no passa res, se fan exàmens. És que sabran més els nostres alumnes que nosaltres. I nosaltres, mira, ens vam passar la vida fent exàmens, tampoc ens ha anat tan malament. No sé, el tema és delicat. I el procés de Bolònia, a nivell pràctic de l'aula, entre altres coses, és també això. Els alumnes de la meva facultat, quan despotriquen contra Bolònia, despotriquen contra la manera com els professors que els fan classe entenen l'avaluació continuada, que és estar en continuo estado d'avaluació. No pot ser. L'alumne ha de viure, ha d'anar al cinema, ha de saber llegir, ha d'integrar els coneixements i gaudir de la vida. Que són joves, és que no s'entén. Si jo sumo totes les hores que els meus companys diuen que els nostres alumnes han de treballar en la seva assignatura, no queden hores al dia per fer tot el que diuen que s'ha de fer. No queden hores. Bueno, un ús competent del coneixement. I els primers que han de ser competents són els professors. Això sobre el coneixement. Sé que plantejo moltes coses, però en la meva experiència no m'ho cap és tan estan barrejades, sóc incapaç de no veure el lligam entre totes aquestes coses. Un altre punt, els mercats. Aquest és un tema batallón, i ja s'ha vist abans. Sí que és cert, hi ha una lògica, hi ha dues lògiques difícils d'harmonitzar. Una és la lògica del coneixement i una altra és la lògica dels mercats. Són difícils d'harmonitzar. La lògica dels mercats, en el moment actual, majoritàriament és neoliberal. És mercantilista o és economicista. Posem les tres expressions com sinònimes. Sé que no ho som, però bueno, si m'ho permeten, ara ho faré. És la lògica de la competitivitat individual, de la reducció de la incertesa. Es tracta de trametre píndoles segures de coneixement i no d'obrir preguntes, no d'obrir reflexió i no d'obrir camins que portin a algun lloc encara que no sapiguin quin lloc en el moment actual. És una lògica de l'eficàcia, no de l'eficiència, sinó de l'eficàcia. I és una lògica de les relacions econòmiques de confrontació i de dominació. I podríem dir que aquesta és una lògica típica d'un sistema econòmic molt economicista, molt neoliberal, en el que al final les persones importen poc, els grups socials importen poc, el que importa és produir i guanyar i obtenir beneficis. I a la idea de benefici tornem de nou amb ella, perquè surt també aquí. Tornem. És un concepte que s'ha de discutir. A primer curs, l'any passat, en el primer trimestre, al parlar de sociologia de l'empresa, entre tres professors vam sotmetre el concepte de benefici a discussió, un de teoria econòmica, un de dret i un sociòleg. I vam estar discutint amb els nostres alumnes sobre el concepte de benefici, perquè les empreses han de tenir beneficis, totes, també les socials, també les ONGs han de tenir beneficis. El problema és quin ús fan dels beneficis, el problema és com els reparteixen, el problema és com repercuteix en la societat tot això, tot aquest benefici. Però qui munta una empresa per arruïnar-se? Està boig. Ningú. Si la universitat fos un negoci, hauríem de parlar de com se reparteix el benefici. I aquí va parar el benefici de la universitat. I una altra vegada, si estem sotmesos al dictat del mercat o no. Però això és, ens porta una altra vegada cap allà. Aquesta és una lògica. Al meu entendre hi ha una lògica alternativa, que és rellevant però que no és la dominant. És un aprenentatge complex que barreja valors i competències, que barreja finalitats i competències. A la universitat l'ha d'interessar quelcom més que l'èxit dels més aptes, perquè té una finalitat social. La universitat no pot estar pensada per l'èxit només, per l'èxit dels més aptes. Com veuen, aquí me'n veig obligat a anar posant accents i subratllar només, perquè també ens ha de preocupar l'èxit en la universitat, faltaria més, i que tinguem els millors alumnes, i hem de competir nosaltres entre nosaltres per tenir els millors alumnes, tots, i aquesta competència entre les universitats ha de ser noble i lleial, però competència de veritat. Ara, hem de col·laborar en altres coses, hem de ser capaços de compartir en altres coses i competir per altres. La universitat té una organització que és professional, un sistema de gestió propi, i això ens porta a qüestionar les idees sobre la governança que s'estan discutint i que han sortit aquest matí. Quan venia aquí en el metro mirava el periòdico i dos pàgines senceres dedicats a la meva universitat. El debat que hi ha en el claustre aquest matí, jo estic aquí però podia estar en el claustre per debatre i votar si li diuen al senyor president del Consell Social que se'n vagi o no. Les coses arriben a aquest extrem, aquest matí, en una universitat. És la més gran del país, si més no és això, la més gran. I la grandària no significa qualitat, és només un fet. Però jo crec que igual que una universitat com la Universitat de Barcelona es qüestiona aquestes coses, el tema de la governança és un tema clau. És un tema clau. Nosaltres, jo estic col·laborant, després ho comentaré, en el CIDUI, que és un congrés internacional de docència universitària, en el que estem totes les universitats públiques, i cada dos anys fem un congrés i cada any en el mig fem un simposi. El tema del simposi que farem el dia 4 d'abril, que ja els aviso per si volen venir, ja els puc facilitar la invitació, perquè serà invitació. No cobrarem res pel simposi, perquè és una manera de retornar a les nostres universitats els que aporten al Congrés. El dedicarem al tema de la governança. Cridem gent que ve d'Austràlia, de Londres, d'Alemanya i d'Estats Units, de Stanford. Aleshores, volem fer un debat amb la gent que està vivint els diferents models de governança que hi ha en el món sobre la universitat. I portem un conferenciant que, pel que hem vist, pel paper que ens ha enviat, ja tenim l'abstract, ja el tenim, és una persona molt crítica amb el model britànic, però molt crítica amb el model britànic. I amb el model, els que venen d'Estats Units són també crítics amb el model nord-americà. I el que ve d'Austràlia ja posa el sistema mundial patas a dalt. I és un simposi que promet tenir unes discussions, jo diria que sèries, aprofundides, i jo desitjaria que ens anés bé per començar a tancar el debat teòric i començar ja a parlar de coses pràctiques sobre la governança. Però jo diria que el tema dels mercats porta a qüestionar la manera com funciona la universitat, la seva governança, i no només la dels alts càrrecs i la orientació política de la universitat, sinó la governança en el sentit complet de la paraula. I aquest és un tema també que va lligat a tot aquest punt. I a mi em sembla que hi ha una aparent contradicció que entre aquesta lògica que tenen els mercats, que subratlla el que és predecible, i aquesta aportació del coneixement científic, que subratlla el que és incert, perquè el coneixement científic és una activitat humana, és un procés que mai és lineal i que sempre comporta risc. I per tant, treballem amb hipòtesis, no treballem amb certeses d'entrada. Per tant, aquí hi ha dues lògiques a harmonitzar, i és evident que s'han d'harmonitzar. I això significa que no tenim fórmules simples, com deia abans, sinó complexes per la situació actual. Un altre punt que jo pensava que també s'havia de plantejar al parlar de la universitat catalana avui i del present és el discurs sobre les tecnologies. Els parla una persona que, com tants de la meva generació, que hem entrat en les tecnologies a contracor, som usuaris d'alguns programes informàtics perquè no ens ha quedat més remei, i com la universitat ha fet l'opció de dir, bueno, pues treballarem en la plataforma Moodle, ens hem vist obligats a entrar en la plataforma Moodle i aprendre quatre coses, els nostres alumnes saben més que nosaltres, i no dic la generació dels nanos que ara tenen 8 i 9 anys, com treballaran dintre. Jo penso, sort que jo ja estaré criant malvats quan aquesta generació arribi aquí, perquè si ara per mi el problema és utilitzar a fons un ordinador amb tots els serveis que comporta, jo no us dic quan el sistema hagi fet desaparèixer els ordinadors i tot sigui per telèfon i per aquests iPods i totes aquestes coses que estan sortint ara. Bueno, els alumnes ja l'usen, els professors no. I aquí comencem a tenir un problema generacional, un problema generacional. I ho veus en perspectiva i dius, sort, això ja no m'agafa, sort. Però bueno, això agafarà els que són de la teva generació. I agafarà, en el sentit, conto una anècdota, anècdota contada per un sociòleg important, molt important en el meu gremi. Diu, bueno, té una neta, la filla està a Sibèria i té una neta, i clar, a través d'internet cada dia està amb la neta, amunt, avall, li fa una il·lusió tremenda comunicar-se amb la seva neta, té 13 anys. I un dia li va preguntar, això ho ha publicat en un llibre que ha publicat la Vives, la Fundació Luis Vives, li va preguntar, què, entres molt per internet? I li diu, avi, jo vaig deixar d'utilitzar internet als 10 anys. Ara tot ho faig pel mòbil, a Sibèria. Jo no dic més, És un especialista en temes d'informàtica, el doctor Manuel Castells. Vale? No els dic més que Manuel Castells, ho ha escrit això, I ho cito perquè no he posat la referència, però és que està escrit i l'anècdota està publicada. És molt il·lustrativa, però molt, molt il·lustrativa. Ja, jo crec que nosaltres som, almenys la meva generació, jo crec que tots, però som davant d'una altra vegada la necessitat de fer una anàlisi una mica complexa de la situació. Hi ha aspectes positius i no es poden negar. I per a aquests aspectes positius val la pena que una generació, per exemple, com la meva, entri, encara que sigui a última hora, total, per dos anys que em queden a mi de docència, però que entrem i que fem l'esforç de tenir el cervell viu, no? I en forma, almenys això. Si no podem fer totes les possibilitats que dona un programa informàtic, almenys a nivell d'usuari, i els nostres alumnes ens ajudaran. No sé, els profes que sou aquí amb mi, que esteu en la meva generació, per exemple, doncs, qui de nosaltres no ha dit a un alumne que saps que sap més que tu, dir-li, escolta, vine i fes-me un cop de mà perquè ara no me'n surto. Te passa al meu ordinador perquè hi ve el nano, tiqui-tiqui-tiqui, i te l'arregla. Bé, aleshores, li podries dir, vale, els alumnes ja entren en aquest joc. Si tu vas de veritat i no pretens vendre coses falses, no? I si no és més falso que un duro sevillano. Però si ets una persona com il fo, pues per què no acceptar una limitació i demostrar que val la pena jugar amb una limitació amb els teus alumnes? I si els teus alumnes no s'han de riure de tu, escolteu, riem-nos nosaltres primer de nosaltres mateixos, perquè ja no se'n riuran de tu. Això és un art que hem d'aprendre, i és l'art de la comunicació amb l'alumne. Però bueno, hi ha aspectes positius. La velocitat en la tramesa de la informació. I jo no dic, les noves tecnologies ja fan que un alumne per la nit te fa una consulta en un dissabte per la tarda i t'has de preguntar si li contestes el diumenge o t'esperes al dilluns i li dius vine a classe i fem la tutoria. Bueno, jo a companys que contesten el diumenge i a companys que diuen vine a la tutoria que és el dimecres, el dimecres no va ni Déu. Aquí està. Bueno, velocitat en la comunicació, demanda de temps, evidentment, més feina pels professors, a pesar de que sembli el contrari. Diuen, és que ara amb les noves tecnologies ensenyament semipresencial, que va, més feina pel professor, però segur, perquè clar, el material no pot ser el mateix. Què estem veient? Estem veient que hi ha profes que introdueixen a internet els apunts de tota la vida. Ja no se'ls veu el color groc que tenen els seus papers, perquè en la pantalla no apareix el color del paper amb el que treballa, però estan els apunts. El material didàctic que fa servir el professorat no pot ser ficar en internet els apunts. Ja ho fan els alumnes, això, en la Patata Brava i en altres llocs, i ja tenen disposició dels alumnes. Els alumnes han creat unes xarxes espontànies i naturals que en la fotocopiadora tens els teus apunts. Un dia me'n vaig anar a la fotocopiadora que estava al costat de la meva facultat i vaig veure els meus apunts de classe allà. Jo no els havia donat. Estaven a la venda, però l'havien posat a la venda un grup d'alumnes perquè deien que amb aquells apunts, com eren els meus, se podien examinar millor. Error crasso, perquè jo vaig prescindir dels meus apunts en l'examen, clar, i més si està en la fotocopiadora. Però bueno, són coses com aquestes. Les tecnologies permeten flexibilitat, abaratir els costos de la transferència de la informació i dels materials amb els estudiants, però obliguen al professorat a dissenyar nous materials didàctics adaptats per internet o adaptats per ser interactius, i obliga a treballar en equip al professorat per planificar bé la docència. Després, la connectivitat a internet ha augmentat el que s'espera de l'educació per la via de la telefonia, per exemple, i les expectatives. Aquest és un sector que anirà més i que al professorat pues, li anirà plantejant cada vegada més reptes si no se posa al dia. Hi ha cada vegada un altre avantatge, un aspecte positiu. Cada vegada hi ha més demanda de clients de cursos online. Cada vegada hi ha més oferta en el mercat de cursos online. Després tiraré de mà d'aquest fil, perquè hi ha universitats que s'estan muntant en base a una concepció de treball online. Tenim una universitat sencera que treballa online, que és la UOC, i té un èxit bestial. L'altre dia preguntava a un company de la UOC quants alumnes tenien i em van comentar que 14.000. No és broma, eh? Són 14.000 persones que accedeixen al coneixement a través d'internet. Però és que això és en una universitat virtual. Però tenim l'ensenyament semipresencial que està entrant en totes les universitats, l'ensenyament semipresencial. I hem d'espavilar-nos a preparar materials nous i a dissenyar-los. A més, això té futur i anirà més, eh? Anirà més. Això amb un altre repte. La gent que pensem només en l'ensenyament presencial dels alumnes a l'aula, quan els alumnes tinguin bons materials i els fem bons materials, haurem de pensar en redistribuir el temps de dedicació a l'aula per fer el que diu el procés de Bolònia, si es fa bé i amb recursos. I és, hem de dissenyar el temps de l'alumne en funció d'activitats d'autoaprenentatge i d'aprenentatge dirigit i d'ensenyament presencial a l'aula. Tres tipus diferents d'organització del temps de l'alumne. I després la interacció de l'estudiant en les biblioteques i en les fonts d'informació immediata. Jo abans en els meus programes posava bibliografia i ara poso fonts d'informació, perquè pot ser un vídeo, pot ser un CD, pot ser un llibre, pot ser un article, pot ser una revista electrònica. Jo dirigeixo una col·lecció de llibres universitaris d'una editorial conjunta amb la Universitat de Barcelona. I els puc dir que sense, a mi mateix, sent un lerdo en aquests temes, però a mi mateix m'ha produït un fenomen, i és que s'ha decidit publicar només online una col·lecció de quaderns de docència, que té un èxit bestial, bestial. 100.000 consultes a un d'aquests quaderns en un mes, només a un. Clar, això és una difusió del coneixement tremenda i barata, i barata. I a més el tenim ficat en un programa que és d'usuari lliure i per tant és una llicència common, no costa, se despenja gratuïtament. I això és un servei que presta una universitat pública a la societat i a tots aquells universitaris que els interessi despenjar-se aquest material. Clar, això sí que és un servei públic. Jo no dic que no s'hagi, perquè clar, no serà sostenible a la llarga, perquè el sector se'ns ha tirat a sobre, perquè clar, no és mercantil, i és competència deslleial amb el sector, i treballo amb un editorial. I què farem? Doncs per no competir deslleialment amb el sector, pujarem de preu un euro. No competirem i seguirem fent el que estem fent. Per què? Perquè hem d'adoptar davant del mercat aquelles estratègies que ens permetin assolir les finalitats que ens hem proposat sense renunciar a elles. I si un dia podem tornar a la gratuïtat total, doncs tornarem. Però no retrocedim del tot. I és, poden, molts diuen, no, això és una tàctica molt reformista i no sé què. Pues mira, sí, què vols que et digui? Pues sí, és possibilista. Aspectes positius. I després té unes limitacions que jo no m'atreviria a dir que són aspectes negatius perquè no depenen només de la tecnologia, però són unes limitacions. Nosaltres tenim una cultura universitària mil·lenària que és inhibidora respecte de la introducció de les noves tecnologies. Amb un sector amplíssim de la població del professorat, de les nostres universitats, és reaci a entrar de veritat a fons en les noves tecnologies. I això és un problema, jo crec que és un problema generacional, però alhora és tot un problema, perquè si no anem amb les noves tecnologies, la innovació universitària no avançarà. I és un instrument, sí, però és un instrument necessari. No queda més remei que anar de la mà de les tecnologies. Després, un risc i una limitació que pot tenir. El reduir el cara a cara en la formació amb els estudiants. I si la comunicació es fa tota, quasi tota per la via d'internet, pues a un estudiant, quan no el veus ni el coneixes ni li mires als ulls, pues no saps si està a punt de plorar perquè té un disgust per haver suspès i perquè ha treballat molt. I això per internet no es descobreix. Això es descobreix en l'actitud de l'alumne quan el mires cara a cara en el despatx i li dones un exercici, li expliques perquè ha anat malament i li expliques com ha de fer-lo, perquè això és molt difícil d'explicar per internet. No sé si... Però jo crec que aquí tenim una limitació. La limitació és l'ensenyament no pot ser del tot al 100% virtual. Fins al punt de que la UOC fa sessions presencials i té contacte personal de cara a cara amb l'alumnat. Això és un factor també a tenir present. Quan les universitats tradicionals de docència presencial se plantegen per la semi, se pregunten per la semipresencialitat, doncs han d'anar en compte quin tipus de semipresencialitat són les que fomenten. No sigui que això sigui una excusa del professorat per no anar a classe i no treballar. Perquè això també pot passar, i això, diguem-lo clar, no m'agradaria amagar els riscos o els inconvenients. I després, un altre punt, i és que els usuaris de les noves tecnologies poden frenar, redefinir o resistir a l'ús de les tecnologies i condicionar l'ús de les tecnologies. I això és un element de risc pel professor i alhora és un avantatge pel sistema, perquè dona un marge molt humà d'aquell marge que dèiem abans de lo que no està prefixat, lo que és variable, lo que pot donar sorpreses i lo que no està planificat al 100%. La vida és així també. I finalment jo volia aquí, respecte de les màquines, senyalar algunes idees claus. Les idees claus són, primer, per l'experiència meva, que ja els he dit abans que jo estic en l'època de prejubilació, l'entrada en les noves tecnologies pel professorat i pels alumnes hem de saber fer-les per la via de la convicció. Per la via de la imposició no traurem gran cosa. És la via de la convicció. Una altra cosa. Com s'accedeix a les noves tecnologies? Quin tipus de software és el que hem d'utilitzar? Aquí hi ha temes que afecten el principi d'elecció. I aquí hem de ser també lúcids, perquè no és innocua l'elecció d'un instrument, d'un mitjà, d'un programa o d'un altre. Hi ha programes molt tancats i molt rígids, amb els quals la llibertat, l'antiga llibertat de càtedra, la llibertat de pensament i la llibertat d'expressió, queda limitada per la rigidesa dels programes. Ull amb els programes informàtics que escollim per nostres alumnes, perquè si resulta que tot està quadriculat i no hi ha més que dues respostes possibles, doncs aquest programa a la universitat no li serveix. La universitat necessita un pensament obert i no un pensament tancat. És un sistema obert a la societat també, no tancat en ella mateixa. Després, a mi m'agrada parlar del bonus pedagògic de les tecnologies, el bon ús. Això és com parlar del bon govern que feien en el segle XVIII, en el segle XVII, el bon govern. La governança de la universitat, què més voldrien que un bon govern per les nostres cases, no? Pues un bon ús de les possibilitats pedagògiques de les TICs. I en això, jo diria, això ens han d'ensenyar. A molts de nosaltres ens han d'ensenyar. I aquells que en saben han de saber explicar-lo bé, perquè gent amb dificultats d'entrar en tot aquest món com jo mateix, doncs entrem a gust i no entrem forçats allà, que al final acabes abandonant-lo per desesperació. Després, jo diria que cal també tenir en compte que entorn de les TICs és difícil inclús d'expressar-lo, però hauríem de permetre fer un plantejament que permeti preguntar-nos pel paper i l'ús que l'alumne ha de fer de les tecnologies. El paper i l'ús de les tecnologies. No només usar-les, sinó poder reflexionar sobre el seu sentit i la seva adequació. I l'últim punt, i amb això ja acabo aquest de les màquines, l'últim punt és la necessària inversió en aquests temes. No pot ser que una universitat, per gran que sigui, entri en tot aquest món de les tecnologies i que després no inverteixi en recursos per fer-les eficients i mantenir-les actualitzades. I això és car. Una universitat com la Universitat de Barcelona, i cito l'exemple, perquè l'altre dia parlant amb la persona que dirigeix el Servei de Tecnologia de la Universitat, ens ho deia, han hagut de triplicar en 2 anys el pressupost dedicat a les tecnologies. Triplicar. Per què? Perquè han aparegut tècniques noves que els alumnes més joves, a més, les utilitzen i el professorat no les utilitza, però és que la infraestructura de la universitat no estava tampoc preparada. Per tant, inversió en infraestructures tecnològiques per fer que sigui possible un bon ús i una bona elecció del software que utilitza el professorat. I això és car. Alguns de vosaltres que heu estat al front de les universitats sabeu el que significa. I clar, i després fixeu-vos, en una situació com l'actual, que falten tants recursos econòmics, ahir del rector que digui vaig a invertir en tecnologies i triplicaré la inversió perquè el pelen al dia següent. Però bueno, algun rector ha d'haver amb capacitat de decisió en bé de l'interès general i no dels interessos particulars, dic jo, no ho sé. Però bueno, l'últim punt, la Universitat de Catalunya. Vivim en una universitat globalitzada i jo diria que, ja ho he comentat abans a molts nivells, jo diria que davant dels models estandarditzats que n'hi ha i davant de la situació que he descrit abans, a mi em sembla que hem de posar l'accent, perquè en l'altre l'accent ja està posat i va sol, eh? Nosaltres hem de posar l'accent en la construcció de la singularitat. A mi em costa imaginar com se posa un accent en la construcció de la singularitat, eh? Sense quedar tancats en una universitat de campanar, ni en una crisàlida que tanquem la Universitat de Catalunya en ella mateixa i que no veiem més enllà del món. Això ja és impossible fer-lo, eh? O sigui, per molt que ens ho proposéssim, no es podria fer. Però bueno, jo entenc que hem de comprendre el passat. Jo estava pensant en això, tornant al principi de tot, en el concepte de present dels gitanos que he dit abans. Comprendre el passat. I això significa saber el que han explicat abans. Jo no m'entretinc perquè ja m'has facilitat tot el terreny. Comprendre que quan vam començar nosaltres no hi havia investigació. En el sector del comerç, on jo vaig entrar, no hi havia investigació. I ara hi ha trams, hi ha professors amb trams de recerca. Clar. I a més, en la meva universitat, la gent que està en els sectors d'empresa lamenta i deplora que no tinguem més trams en el moment actual, perquè calen més encara. Perquè tota la resta de la universitat s'ha disparat i ara en la Facultat d'Economia i Empresa hi ha una verdadera obsessió en aconseguir professorat que tingui trams de recerca, que estigui en la línia de la recerca, perquè hem començat fa poc, recentment, 10 anys és molt poc per un procés d'aquests. En la meva escola vam començar fa 10 anys a fer aquestes coses i no tot el professorat és doctor, a més. Aleshores, aquí hi ha gent de 30 i pico d'anys que no és doctora encara. Li queda un any o dos per fer-se doctors i en el nostre departament, per exemple, doncs tenim gent a la que estem apretant i apretant i apretant per les tesis doctorals, que no pot ser. És una batalla que tu deies, la primera tesi doctoral en el meu departament va ser la meva, l'any 70 i pico. Bueno, hi ha gent encara en ensenyaments aplicats que no té la tesi doctoral i que ja té mala consciència de no tenir-la. Inclús hem arribat aquí, és un procés que ha sigut exitós. Jo estic d'acord, ha sigut exitós. La nostra universitat no s'assembla en res a la que jo vaig conèixer quan vaig entrar de professor, en res, per sort. I ens queden moltes coses per fer. Però hem de comprendre tot aquest passat per no desesperar-nos, perquè qui diu que no seran capaços els professors joves que hi ha ara en fer en 10 anys el que nosaltres vam fer en 20? Quina desconfiança dels companys. No, siguem optimistes. Si nosaltres, que sabíem menys que ells, ho vam poder fer, per què no ells? Pues sí, ja ho faran, però donem temps a aquesta generació. Donem temps perquè quan arribin a la universitat com a professor, la generació que organitza coses d'aquestes ara, doncs ells se trobin el camí més fàcil. Però el tindran més difícil perquè la estandardització de la que jo parlava abans, l'exigència d'estàndards per l'acreditació, les dificultats són una barrera d'obstacles per arribar a ser professor a la universitat. Nosaltres ho vam tenir fàcil, jo ho vaig tenir fàcil, vaig haver de fer una sola oposició per ser titular i una oposició per ser catedràtic. I en una oposició ho treies. Ara no. Ara és una carrera d'obstacles. Has de publicar en revistes indexades. Has de publicar la tesi doctoral. No te basta, eh? A més, per presentar la tesi doctoral has d'haver publicat un article en una revista indexada sobre el tema de la teva tesi. Això en la meva facultat. És impossible. I alhora, això a gent jove a la qual l'estem demanant, t'has de preparar per ser professor i tenim un màster de docència universitària i s'estan inscrits en un màster per ensenyar bé, aprenent a ser professor. Ja no los tiramos a los leones, ara se van a un curs d'inducció, se van a un programa que té l'ICE, per exemple, de la Politécnica, que forma el professorat jove, que l'assessora que el va seguint, crec que va començar sent un rector. I això és una realitat. Ara, aquesta gent jove se veu que en un any ha de fer el profi, ha de fer un article per publicar en una revista indexada, ha de tenir classes, les ha de fer bé per tenir una bona avaluació i perquè quan l'Agència Catalana l'acrediti pugui fer un bon informe i un autoinforme creïble. Vale? Això és molt complex, cada vegada és més difícil. Però bueno, jo crec que si tot va com va, dintre de 10-15 anys estarem millor que estem ara. Ara, la condició és que encertem en mirar el passat, en entendre el present i aprofitar les virtualitats que té el moment actual, tot això. Jo afegiria aquí alguns reptes del moment. Jo m'atreviria a citar tres i no m'entretindré perquè no m'estic allargant molt. A veure, el primer, la globalització. I no dic res més perquè jo ja he dit abans que jo entenc que la globalització s'ha de combinar amb l'afirmació i la lluita perquè lo local, lo regional, el país, tingui el seu paper i tingui el seu reconeixement i la seva diferenciació. La Universitat de Catalunya no serà, no ha de ser com la Universitat Francesa, no pot ser la Universitat d'Itàlia, perquè Catalunya és un país diferent d'Itàlia i és un país diferent d'Alemanya. I el sistema ha de ser nostre, adaptat a les nostres circumstàncies, però hem de tenir totes les condicions del sistema cerimonial estàndard per tenir acreditació, per tenir prestigi, perquè qui no té prestigi no tindrà els alumnes que venen aquí, els seus alumnes no podran sortir fora perquè seran una universitat tercermundista, etc, etc. Necessitem jugar amb intel·ligència amb aquests estàndards i alhora posar-los al servei del país. I això és una operació, jo crec que complexa. Després, un altre repte és el de la virtualització. No m'entretinc perquè ja ho he parlat. L'ús de les competències per la tecnologia, les competències de la comunicació passades per les TICs. Clar que sí. I després, un tercer, la dimensió internacional i la dimensió europea. I això obliga a un tema que jo aquí sí que n'hi entro. És una nova reflexió sobre l'espai europeu. No pot ser que el procés de Bolònia es redueixi a aquesta afirmació dogmàtica, no és la que tu has fet abans, una afirmació dogmàtica que va per altres vies, de no a la mercantilització i s'ha acabat. No és el tema. El tema no és no a la mercantilització, el tema és analitzem el sistema per veure com podem jugar en aquest sistema per treure el màxim profit possible i avançar la nostra gent en la direcció correcta, crec. Després, jo deia que també apuntava aquí al servei d'un projecte de país. Què entenc jo? Després, aquest matí, quan estava mirant-lo en el tren, que quan venia cap aquí pensava, bueno, aquesta no deixa de ser una afirmació buenista, no? Al servei d'un projecte de país. Quin país, quin projecte i quin servei? Bueno, jo en realitat el que estava pensant és, si hagués de definir una mica la frase, jo diria, és un servei públic inspirat per una raó raonable que inclogui el que és essencial i el que és instrumental. A mi m'agrada molt l'expressió de raó raonable. Em fa por la racionalitat, perquè s'han fet tants excessos en nom de la racionalitat, i a mi m'agrada més, que crec que és més suau i és més real, parlar de la raó raonable. Hi ha coses que han de ser raonables perquè es poden aplicar, perquè es puguin fer, hem de buscar alternatives viables pel país i alhora han de ser racionals, han de ser operatives i han d'obeir a uns principis, a uns valors i a una concepció de les coses. I això, nosaltres estem en una situació òptima per poder fer-lo. I jo també afegia que al dir una raó raonable que atén a lo que és substantiu o essencial, jo diria que hem de buscar un coneixement, i parlo amb gent de filosofia també, un coneixement arrelat en la sabidoria, en la sofia. Un coneixement científic inspirat en la sabidoria, en el coneixement. I per citar un historiador, citant a Eliot, jo voldria fer aquí, formular dos preguntes que Eliot se'n fa al parlar d'una visió històrica del segle XVIII al segle XX. Diu, on està la saviesa que ha perdut el coneixement? El coneixement científic ha perdut molta saviesa en el camí. On està? Com la podem recuperar? I després, on està el coneixement que he perdut amb la informació? El coneixement que hem perdut amb la informació, és a dir, tenim tanta informació, tantes coses en internet, amb quin criteri les triem? Val tot? Un alumne pot anar a internet i baixar-se un article, el primer que troba, i posar-lo en un treball, perquè el professor una mica espavilat, i jo que no entenc d'aquestes coses, ja m'he espavilat, l'identifica a la font al minut. I dius, bueno, a més d'estar mal triat, està copiat. I a més de copiat, està mal copiat. L'excés d'informació no significa ni coneixement ni sabidoria. I necessitem recuperar en la informació el coneixement i en el coneixement la sabidoria. I jo diria que posats a imaginar futurs, doncs jo crec que hi ha tres futurs, tres escenaris que són com, a veure, com una imaginació, una fantasia, Estava llegint un dels llibres que he citat aquí, en el paper que tenen. Una autora se posava a imaginar com seria la universitat de l'any 2030. Jo és com aquell llibre utòpic, no? De com seria el 1980 i pico. Diu, hi ha tres escenaris. Una universitat de conveniència, diu, és una universitat que ha decidit no fer res, viure de la inèrcia, i la conclusió d'aquesta senyora és, dintre de 10 anys, una universitat mercantilitzada. 10 anys. 20, 2030. La universitat que avui no faci alguna cosa, dintre de 20 anys, una universitat al servei del mercat, amb una manera d'ensenyar que us explicaré ara, en la fantasia d'aquesta autora. Una segona, que seria una universitat tradicional, una universitat de marca. Està pensant en Harvard, està pensant en Oxford, de marca, en la qual el professor és el mentor i en el qual se conserven algunes classes magistrals o conferències, i la resta és tot per internet. I una tercera, que diu la creació d'una universitat alternativa amb comunitats de coneixement comunicades en xarxes virtuals, semipresencials i presencials. Molt híbrida, molt híbrida. I diu, i el lector, el convida al lector a dir, bueno, en quina se quedaria vostè? I com aquests escenaris són tots viables, podrien passar, doncs què farà vostè avui per anar en la direcció de l'escenari que ha triat per l'any 30? És una fantasia, però és una fantasia que a mi em sembla molt, molt il·lustrativa. Jo tenia un bon amic que es dedicava a coses de prospectiva, que feia aquests exercicis contínuament, i encertava poquíssim, però en la universitat amb una cosa sí que va encertar del ple. Al cap de 15 anys, en temes de recerca, la universitat estava en l'escenari que ell havia imaginat. Era un escenari sobre la base de lo positiu que veia en la facultat. I a partir de lo positiu que veia en la facultat, s'imaginava aquest catedràtic que comença ara tindrà un equip, i dintre de 10 anys aquest equip, cada un d'ells haurà tingut 3 o 4 investigacions, o hauran participat en equips d'investigació, o serà un equip d'investigació que estarà fent coses puntes en temes d'economia i d'empresa. I així ha sigut. Els pocs grups que tenim d'innovació i de recerca han nascut així. No és una fantasia pura, el que passa és que és un exercici que té molts riscos, imaginar el futur. Però bueno, si parlem de la universitat del futur a partir del present, pues serem el que som avui, el que sapiguem fer dels recursos positius que tenim. I deia, la universitat aquesta de conveniència, de mercat, de comercialitzar el coneixement. Diu, el professor, quin professor seria? Pues un professor capaç d'engendrar beneficis. Un professor que cobra honoraris i comissions pel nombre d'estudiants que capta. Li paguen a destajo, que deia la meva mare, a destajo. Li paguen segons els packs que col·loca en el mercat, els packs de coneixement, la producció científica que han fet i que és capaç de col·locar en el mercat. Programes rígids, normalment tancats, perquè l'alumne no necessiti gaire informació ni gaire assessorament perquè funciona sol i, per tant, que sigui fàcilment comerciable. La competència és el cracker informàtic. Tenen contractes temporals. La majoria són serien assessors privats, diu, vive i prospera en el ciberespacio, i apenas tiene el rostro humano. Aquest professor, curiosament, en un llibre que es va publicar a Austràlia, aquest tipus d'universitat la van caracteritzar com una facultat gitana, Gypsy Facundi. I és una concepció del treball que ofèn al món dels gitanos, com els he explicat al principi, ofèn, perquè el gitano busca la dignitat en l'acció que li permet viure. I aquests no busquen res més que precarització, un benefici econòmic, pacs tancats, etc. El segon model d'una universitat més tradicional, de marca, de prestigi, que combina, és, diríem, és un model de transició en el que estem potser ara, en molts llocs. Seria un professor multidisciplinar, més un guia que un conferenciant, un assessor. També els conferenciants són un altre tipus de professors, ja veuen a quin model apunta. El Sol diu, seria possible pensar en que hi hagi una carrera interuniversitària, en la qual hi ha cursos en directe, cursos que s'organitzen de manera que un estudiant pugui fer molta formació i educació virtual i que tingui fins a un 50% de crèdits d'una universitat que li donaria el títol i el 50% de crèdits d'altres universitats virtuals o no, de forma que la interuniversitat actuaria en la creació d'un títol. És avançar molt respecte de la situació actual. Ja he dit que és una pura imaginació, és un exercici d'imaginació creativa. Diu, aquí la figura del professor és el mentor. I aquesta figura és pròpia de les universitats d'èlit que hi ha en el moment actual. En aquests sistemes de formació del professorat universitari inicial que he citat abans, estem fent d'assessors i de mentors. I això ja és real, s'està fent, Estem fent programes avançats que ja existeixen en la nostra universitat. Això no és fantasia, això és real. Ara, aquesta generalització sí que no es donaria. El professor no seria responsable d'un curs amb 80, amb 60 alumnes, seria responsable de la formació de 200 i pico de persones, no necessàriament presents en l'aula. I per tant, aquí és un pas que va una mica més enllà de la nostra realitat, perquè clar, qui no té classes amb 90 i 100 i 200 alumnes? Jo he tingut classe l'any passat amb 90 i l'anterior amb 120. O sigui que no està tan lluny de la realitat, això sí que és real. En fi, el professor, la figura del professor emergent en aquest model hipotètic seria un assessor i un guia de subgraduats. O sigui, un guia, un assessor per estudiants abans de la seva graduació. I finalment l'altre, pues seria una universitat alternativa amb bases espirituals i fonamentada en coneixements, en unes visions cosmològiques, i cal dir que l'obra que cito aquí i l'exemple que agafo és perquè han agafat universitats que estan de la mà de determinades tendències humanistes que existeixen o universitats asiàtiques d'inspiració budista, o bé algun altre model d'universitats, alguna latinoamericana inspirada en pensament indígena que existeix, i a més un pensament molt potent. L'altre dia vaig tenir accés a un document que em van passar, en el qual hi havia tota la cosmogonia de la població indígena aplicada a temes mediambientals i dotada de llenguatge científic. I era una barreja peculiarisme, allò molt interessant, però molt, molt, molt interessant. Aleshores, si aquestes anècdotes se convertissin en categoria i algunes universitats poguessin avançar en aquesta direcció, podria ser un altre escenari. Imaginem. Posats a imaginar, podem imaginar moltíssimes, però moltíssimes coses. Ara, la Universitat de Catalunya, com la voldria? Pues, ho deixem aquí, jo la pregunta ja, no mercantilitzada, una universitat que permeti fer transició cap a models que integrin el millor del present que tenim, que permeti la innovació, que permeti avançar en el coneixement amb llibertat i amb responsabilitat de la universitat, que permeti la transferència d'aquest coneixement a la societat per millorar la vida dels ciutadans. Això és la universitat que voldríem, almenys és la que jo, la que a mi m'agradaria. I per acabar ja, quines signes presents avui que permetin pensar que això de la universitat del futur, la universitat catalana pel futur, no és pura fantasia, ni és un escenari per l'any 30. Pues mirin, tenim alguns signes. I voldria simplement fer un llistat i enumerar una sèrie de coses. Primer, tenim una oficina de preinscripció universitària compartida. Saben el que significa que en unes carpetes apareix un, com se diu, un pòster, un mural, que posa inscripte en la Universitat de Catalunya. I un estudiant amb un llibre en la mà i a l'oficina de preinscripció. És un anunci molt visual, eh? Jo el vaig recollir fa 2 anys en la cua dels alumnes de l'oficina de preinscripció i el tinc guardat a casa. Si hagués tingut la transparència i aquí ho hagués avisat, podíem posar ara aquell mural, perquè és ben gràfic, eh? I és un mural que segueix una estètica del grup que controla en el moment actual la conselleria, és evident, eh? Però bueno, si més no, és la Universitat de Catalunya. L'oficina de preinscripció. Tenim una xarxa de biblioteques interrelacionada que podem demanar un llibre que està a Barcelona, des de Girona, i de Tarragona podem demanar un que està a Lleida. I un servei de préstecs que fa que la recerca puguem optimitzar l'ús de tots els recursos de la universitat del país. Això, si no és el principi d'alguna realitat, és perquè som idiotes. Tercer, tenim una xarxa de centres de recerca existents en campus d'excel·lència internacional que ha començat fa molt poc. I és veritat que ha començat molt malament perquè les universitats s'acaben pagant. Però bueno, si més no, tenim ja compartit, per exemple, en la meva facultat, al final de l'avinguda Pedralbes, de l'avinguda Diagonal en Pedralbes, en la meva facultat tenim una realitat, i és que la Politècnica i la Universitat de Barcelona finalment s'han posat d'acord en crear un camp de l'excel·lència comú. Mirin, quan els militars deien que s'anirien de Disneylàndia, d'aquella Castells, tu eres rector en aquell moment, em sembla, ja somiàvem que s'anessin de veritat i ens deixessin per les dues universitats del Castell. I segueixen allà. El Ministeri de l'Exèrcit no va donar ni un pas. I no sé si els rectors després s'han preocupat de seguir aquella batalla. Però sigui com sigui, avui no tenim els locals, però tenim un campus d'excel·lència en aquella zona. Bueno, no sé si tu reconeixes la criatura, però és una criatura que estava en l'època en la que tu eres rector de la UPC. Això és una realitat. Ha costat anys, i ha costat molt treball, però és una realitat de la Universitat de Catalunya, a nivell de recerca. Una altra. Tenim la CUP. La CUP és l'associació de les universitats de Catalunya. La CUP està integrada per tots els nostres rectors i de les universitats públiques, I la CUP, jo entenc que hauria de deixar de ser un sindicat de rectors per pressionar sobre l'administració per ser més que un sindicat de rectors. També un sindicat de rectors, evidentment, Però més que un sindicat de rectors. La CUP hauria de ser un element que dinamitzés el llibre blanc que han publicat l'any 8. Aquell llibre que parla de 70 i pico o 90 estratègies i 40 i pico d'actuacions. Bueno, pues, què volem de la Universitat de Catalunya? Que la CUP tiri endavant, però que siguin capaços de fer més que una marca. Més que una marca, perquè si queda en una marca serà un cop més la mercantilització. Tot reduït a marques. Pues no, les marques han de reflexar la qualitat dels productes que venen. I les marques tenen prestigi quan el producte és bo. Però si el producte no és bo, pues la marca no serveix per res. Jo diria que això. Després, més realitats, doncs, tenim algunes experiències, poques, però algunes experiències a nivell de base amb la col·laboració d'algunes institucions. Tenim un congrés de docència universitària que porta 10 anys vivint i organitzant activitats que s'hauria d'aprofitar aquest capital que tenen les universitats del país. Allà treballem les 8 universitats juntes. Allà no hi ha pugna, allà hi ha només col·laboració. Això la CUP li ha d'interessar. Li hauria d'interessar, pues, hi ha signes que no li interessa. Pues, ho sento, però aquí tenim un problema. Com pot ser que els rectors no els interessi una iniciativa que va en la línia de l'agència de preinscripció, de la xarxa de biblioteques, de la xarxa de centres de recursos, de la xarxa de docència. Por favor, que s'adonin del que tenen a les mans. Bé, jo parlo amb passió d'això perquè me toca de prop. I de la Universitat del Futur, pues jo crec que a partir d'impulsar totes aquestes coses que estan existint... Ah, m'oblidava de dues coses, no volia oblidar-me. 20 universitats de parla catalana que estan aglutinades en la xarxa Vives d'Universitats. La Universitat Catalana d'Estiu, de Prades, que és una universitat de tots. Alguns no la senten seva, però és una universitat de tots. Tot això són indicadors de que hi ha un present que aquell que sàpiga mirar la realitat l'està indicant, escolta, aquí hi ha coses, anem endavant, avancem. Com podem avançar? Pues bueno, jo crec que amb la feina de tots i amb la il·lusió de tots, però el que no s'hi val és ser pessimistes en aquesta situació, el que no s'hi val és trepitjar-nos el terreny entre nosaltres per la competència no és entre nosaltres, per millors alumnes i per millors recursos i per tenir recerques finançades i IMD i totes aquestes coses, que tot això ho hem de fer per col·laborar i estar junts en aquelles coses en les que no tenim competència entre nosaltres, que és el servei al país. I una universitat pública és això, crec jo. Bueno, i finalment hi ha una reflexió personal. Doncs la meva reflexió personal és: a mi em queden 2 anys de vida professional en la universitat. Jo crec que aquestes batalles n'he fet moltes, les he perdut quasi totes, però alguna no les he perdut. Jo tindria ganes de veure que la universitat del futur sigui això que el que hi ha davant diu que pot ser, i que aprofitem les possibilitats que tenim amb el que som, com fan els gitanos. I aquella universitat o aquella gypsy faculty que deien els australians, pues jo la voldria per tot el sistema universitari de Catalunya, que els gitanos catalans tenen molt que ensenyar-nos als universitaris catalans. Bueno, ja que acabo, perquè la cosa podria allargar-se més.